Zinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip habitual, que, com cada setmana, com cada dia d'aquests, ho encapçala el Toni Olivella, ajudat, això sí, quan cal, pel Marc Pujol, que sempre està a l'aguait per allò de si hi ha una urgència, per dir-ho així. Després tenim també en l'equip a la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer-vos aquestes modestes i succintes, més o menys, explicacions sobre cinc fets de la nostra història, de la història mundial, doncs ella agafa les meves explicacions, com deia, i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres ho pugueu consultar tants dies com vulgueu, tantes vegades com vulgueu i us doni la gana. Aleshores, resulta que tenim també, però, una tercera pota, que és, com ja sabeu, com dic sempre, la música, perquè la ràdio sense música trobo que seria una mica pastilla. Bé, en qualsevol cas, tenint en compte que en aquest programa comencem el mes de novembre, doncs posarem una cançó que parli de novembre, i quina millor cançó que parli de novembre i que, a més, sigui una cançó nostra i, a més, una cançó estimada, que la que va fer en el seu moment l'impagable Lluís Llach i que porta per títol, naturalment, Novembre.
Perquè era novembre, un dia de gràcia, vingueres a prendre i al final vas ensenyar-me. Fin com un fil cosires l'Atlàntic amb el meu mar petit, perquè era novembre. Aquella nit era tot sacerdot, tenides fer imparables amb els teus acords. Tu eres llum, eres por, eres pau i foscor, ara dos o amargant, ara fràgil diamant. Vàrem percebre en un moment que compartia un tresor. És tan senzill juntar les veus quan un mateix batec comú, ritmes i fibres de cançons. Perquè era novembre, perquè la guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un miracle. Perquè el temps no ha allunyat les nostres veus, podem cantar junts, perquè era novembre. Només els ulls et brillen més que les dins, cantes molt endins perquè així voles més lluny. Tens el foc i sol verd i d'un tendre pervers, vent i pluja amargant, pell ardent de la mà. Jo et deixaré, faig un camí, però em fa feliç omplint l'espai amb les cançons. Giraré el cap quan sigui lluny, pregant els déus que cap escut deturi el rum que du el teu cor. Perquè era novembre, un dia de gràcia, vingueres a prendre i al final vas ensenyar-me. Vinc com un fil cosiràs l'Atlàntic amb el meu mar petit. Perquè era novembre, perquè la guitarra, perquè cal entendre quan s'està enmig d'un miracle. Que té no allunyar les nostres veus, podem cantar futur. Perquè era novembre, perquè era novembre, perquè era novembre.
De novembre de l'any 1961, el dia que a les Nacions Unides a Nova York es proposa com a secretari, com a nou secretari general de la ONU, perquè ha mort l'anterior, Hammarskjöld, el birmà Sithu U Thant, que farà una feina i farà una feina força, força positiva. Anutan era el més gran de quatre germans d'una família de Pohjint que eren comerciants d'arròs. La família estava ben situada, però el seu pare va morir quan ell tenia 14 anys i, per tant, ell va haver de compaginar els estudis que feia de magisteri en història a la Universitat de Rangun amb la feina a les empreses i el comerç d'arròs de la seva família. Allà, en aquells estudis, va conèixer precisament una figura que seria capdalt per ell i per la història de Birmània, que és el líder estudiantil Thakin Nu, que amb el temps arribaria a ser el president de Birmània i que és l'ànima de la independència. Bé, en qualsevol cas, el Lutan, que és el personatge que ens interessa, es llicencia com a primer de la seva promoció i es posa a fer de mestre. Al cap d'un parell d'anys ja dirigeix l'institut de la seva ciutat i quan arriba la Segona Guerra Mundial, com que ja està ficat amb coses públiques i tal, l'any 1942, quan Birmània és ocupada pel Japó, el govern birmà, doncs, que es manté, diguem-ne, sota el domini del Japó, el posa al davant del Comitè de Reorganització Educativa, mentre ell va fent la seva vida, es va fent gran, es casa amb la Dao Taintin i té quatre fills. L'any 1948, acabada la guerra, ja acabada la guerra, Birmània s'independitzarà del Regne Unit i el Thakin Nu, aquell amic que havia fet ell durant l'escola i que era llavors líder nacionalista, passa a ser primer ministre i amb ell el nomena, li diu, escolta, vine, ajuda'm, tal, i el nomena director de comunicació del govern, és a dir, l'encarregat de fer els actes públics, per dir-ho així, i li encarrega negociar la pau amb el poble Karen, que està rebel·lat contra el poble birmà i que hi envia l'exèrcit, no aconseguirà aquesta pau, però la seva gestió serà bona i, per tant, ell anirà pujant a l'escalafó polític fins a arribar a ser el secretari personal del primer ministre, que, naturalment, és el seu amic, el Thakin Nu. El Thakin Nu té idees molt bones i organitza la conferència de Bandung de països no arrenglerats el 1957. I li encarrega amb ell. Diu, escolta, per què no t'encarregues de fer tot això? Tal? Ell diu, bueno, vale, vinga. I s'hi posa i ho fa tan bé i la cosa està tant èxit que el president doncs, decideix nomenar-lo ambaixador de Birmània a la ONU. Arriba a la ONU i la cosa està calenta, no? Hi ha problemes, hi ha molts problemes al Congo belga amb la independència del Congo, hi ha problemes també a Argèlia per la independència d'Argèlia, el Congo l'any 60, l'Argèlia l'any 61, bueno, en qualsevol cas, ell va intentant arreglar tot això, intervé, i per tant cada vegada es fa més... més present amb tot això. Llavors arriba el moment que al setembre de 1961 el secretari general de la ONU, Dag Hammarskjöld, mora en un accident d'aviació. I, clar, han de buscar algú. I el buscar algú, diuen, escolta'm, si tenim aquell noi a l'OTAN que ho fa tan bé i que això... I el dia 3 de novembre de 1961, com dèiem, el proposen com a substitut del Dag Hammarskjöld i el 30 del mateix mes de novembre serà elegit per aclamació, una elecció que després tornarà l'any 63, tornarà l'any 66, però no adelantem aconteixements. A l'inici del seu mandat, l'OTAN ha d'afrontar la crisi dels míssils de Cuba, que ja sabeu, els russos instal·len míssils a Cuba, el Kennedy diu que, bueno, que allò no passarà, hi haurà un enfrontament i que si cal que sigui nuclear, doncs que sigui nuclear, al 1962. Però la mediació, precisament, de l'OTAN entre el Kennedy i el Khrushchev ho evita. I, per tant, ell puja com a... allò, la seva valoració, doncs, augmenta. Hi haurà encara un segon repte, la Guerra Civil del Congo. El Congo es vol independitzar de Bèlgica, però, a més, hi ha una regió del Congo, Katanga, que dirigeix el Moïse Tshombe, que es vol separar d'aquesta resta i ataca les forces de l'ONU que estan allà per mantenir la pau. A partir del moment en què es va assassinar el líder, que podíem dir d'esquerres, Patrice Lumumba. Les forces de l'ONU, manades o encomanades pel OTAN, doncs emprenen l'operació Gran Slam, que farà fora els rebels, tornarà a posar Katanga a la República del Congo, i tot per una vegada, sense que sigui allò una força de pau, és més aviat una força repressora, o sigui que a les males, però el Congo torna a quedar unit, i per tant això l'ONU ho elogia i ho fa. Ell, l'OTAN, serà reelegit una altra vegada i arribarà fins al 1971, però pel camí anirà consolidant coses, a l'Institut de l'ONU per la Formació Professional, la Conferència de Comerç i de Desenvolupament, el Programa de l'ONU pel Desenvolupament, és a dir, tot a favor dels països del Tercer Món, mentre l'ONU, a més, va ingressant cada vegada més gent. Ja, quan ell s'hi va posar eren 104 països, al final del seu mandat, el 1971, com deia, o no, com no ho deia, com ho dic ara, el 1971 havien passat de 104 a 132. I és que el 1971 l'OTAN, fart de la Guerra Freda i totes aquestes coses, rebutja presentar-se a la tercera reelecció. El Consell de Seguretat insisteix, però ell també es manté ferm, i per tant tot acaba amb l'elecció de l'austríac Kurt Waldheim. Ell es mantindrà a Nova York, li diagnosticaran un càncer de pulmó, no voldrà doncs retornar a la seva Birmània perquè a més allà hi mana un dictador, i l'OTAN morirà el 25 de novembre de 1974 a Nova York. Segons el testament, el portaran a enterrar a Rangun, però els estudiants que el tenen com a líder o el tenen com un ídol no deixen que l'enterrin on volien enterrar-lo i el porten a un mausoleu que han fet ells. Hi ha manifestacions, hi ha repressió. Bé, en definitiva, que es lia una bona situació a Birmània. Però això ja són figues d'un altre paner. Nosaltres, com que hem parlat del Congo i hem parlat de la intervenció de l'OTAN al Congo, doncs ens ha semblat una mica, per treure atenció, oportú agafar aquella cançó que en el seu moment va fer famosa el Dodo Escolar i que portava per títol «Què passa en el Congo?», que amb aquella frase que «Blanco que pillen lo hace en Mondongo». Bé, en qualsevol cas, doncs, aquí teniu el Dodo Escolar i «Què passa en el Congo?».
¿Qué pasa en el Congo?
Según dice la prensa, la tensión es inmensa y el problema no manco, porque tiran al blanco. Si mandan los mumbas, se lía un Katanga, menuda sandunga que se organizó. Katanga, los mumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla lo hace mondongo. Ayer fue Casabubu, que mandaba en el Congo. Hoy va y dice Mobutu,
yo te quito de Congo.
La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues eso moreno le dan a los blancos matica café. Matica café, machetazo, desde tieso, entierro y encima una mata café.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pillan, que blanco que pillan lo hace mondón.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pillan, que blanco que pillan lo hace mondongo.
Que si son los bolubas, porque están como cubas. Que así di Mr. H se ha metido en un bache. Lo mumba, Katanga, Katanga, lo mumba, la selva retumba, repica el bongo. Katanga, lo mumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco, capilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo?
Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
Que pase en el congo, 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 que pase en el congo. ¿Qué pasa en el congo?
Qué blanco que pillan, lo hace mondongo.
...4 de novembre del 1936... el dia que a Espanya Federica Montseny és nomenada ministra de Sanitat de la Segona República, convertint-se així en la primera dona ministra a Espanya. Federica Montseny i Mañé havia nascut a Madrid el 12 de febrer de 1905. Era filla de dos significats anarquistes, Joan Montseny, més conegut a dintre del partit com Federico Urales, i Teresa Mañé, batejada com Soledad Gustavo, que tots dos eren mestres, tots dos seguien l'ideari llibertari i impulsaven l'escola racionalista de Ferrer i Guàrdia, que era precisament amic del pare. També tenien una editorial, impremta, digueu-li com vulgueu, la Caixa d'Ediciones, que imprimia, entre altres, la revista llibertària Revista Blanca. Durant el començament del segle XX es van tenir problemes, es van haver d'exiliar a Londres per la repressió prèvia a la Setmana Tràgica i el procés de Montjuïc, i van tornar finalment a Madrid passant la frontera allò d'amagat. Instal·lats a Chamberí, el pare, tot i això, no es va voler amagar, denunciava els atropellaments públics, va denunciar l'urbanista Arturo Soria, tan lluat a Madrid, per un pis que havia comprat i que no d'això, els van fer fora d'allà i van haver d'anar a viure a Vallecas. Bé, en qualsevol cas, la Federica, la nena, estava començant a ser educada per la seva mare, que li donava lectures variades, que la portava a reunions, que la portava a manifestacions, i, evidentment, la nena es va convertir amb una revolucionària i a partir d'un moment va començar a fer públiques les seves idees escrivint articles i coses d'aquestes. El 1914, la família Montseny, mal vista a Barcelona, va agafar les cames i se'n va anar... a Madrid, volia dir, mal vista a Madrid, va agafar les cames i se'n va anar a Barcelona, on van viure de les traduccions de la mare, els guions teatrals que feia el pare, aquesta editorial que, de totes maneres, al cap d'un parell d'anys abandonarien, i, curiosament, i la cria de conills. La nena, mentrestant, estudiava Filosofia i Lletres a la universitat. Allà va conèixer una mica anarquista del seu pare, el Germinal Esglés, amb el qual es va ajuntar i seria una unió que duraria 50 anys fins a la mort del Germinal. Van tenir tres fills, la Vida, el 1933, el Germinal, el 1938, i la Blanca, el 1942. Però tornem a la Federica, que va començar a escriure i va fer la seva primera novel·la, Hores tràgiques, que va publicar en només 16 anys, i va continuar escrivint, obligant quasi bé el seu pare a recuperar la revista aquella que dèiem, la Revista Blanca, el 1923, que es va convertir la revista en referència de les idees anarquistes, en bona part gràcies als escrits de la Federica Montseny. Es va convertir, doncs, com dèiem, referència, va continuar publicant i va publicar la seva novel·la més famosa, Heroïnes. Però la política la reclamava i el 1923 es va afiliar a la CNT i allà dintre va començar a oposar el sector moderat que proposava col·laborar amb la República, és dir, fer la farina plana, i ella deia que no, que es havia de mantenir la revolució social, però sense entrar a la FAI, que la FAI era excessivament radical. O sigui, buscava un possibilisme. Això ho va estar fent fins a l'any 1936, cridant l'atenció amb els seus mítings, els seus famosos discursos, i sobretot quan el congrés de la CNT, que es va fer l'any 36, el maig del 36, a pocs mesos o parell de mesos, abans d'un parell de mesos del cop d'estat, a Saragossa va fer això i va presentar una ponència que deia que el comunisme llibertari havia de ser confederal, havia de tenir una estructura confederal. Això es va aprovar, es va incorporar al programa del partit, sobretot quan Franco es va revoltar, diguem-ne, i el partit va haver de precisar molt més la seva política. La Federica, doncs, va portar la revolució aquesta anarquista a Catalunya, entrant al comitè revolucionari del barri de Sant Martí i escampant la ideologia i decidint que, com que el moment era greu, doncs ella també entraria a la FAI. El 10 d'agost de 1936, en el primer míting que es fa després de que el Franco hagi donat el cop d'estat al Teatre Olímpia de Barcelona, i que es retransmet per ràdio a tota la zona republicana, la Federica Montseny demana, o més ben dit, exigeix que la... l'anarquisme i el republicanisme vagin junts, col·laborin, que es converteixi quan això compartirà per la, serà compartit per Largo Caballero quan succeeixi a Josep Giral, però no en la forma que ella volia. Ella vol crear un govern conjunt de forces antifeixistes, però el Largo Caballero li diu que no, que li regala quatre ministeris, o li dona quatre ministeris, per ella, pel Joan García Oliver, pel Joan Peiró i pel Joan López, i que vagi fent. I com dèiem, doncs, el 4 de novembre la Federica Montseny es fa càrrec del Ministeri de Sanitat, just encetada la batalla de Madrid. Tot i les traves, que, perquè, clar, no deixa de ser una dona, en pocs mesos tirarà endavant, no deixa de ser una dona amb aquella situació i amb aquell món que està vivint. Però en pocs mesos, com deia, tirarà endavant projectes, farà, per exemple, la primera llei d'avortament d'Espanya, que s'estroncarà quan ella, finalment, al maig de 1937, abandoni el govern, tot i que tothom li demana que es quedi. L'any 39 s'exiliarà a França, on dos anys més tard la Gestapo, per ordre dels alemans i per incitació del Franco, li buscarà les pessigolles, i el govern de Vichy, per sort, denegarà l'extradició perquè resulta que la Federica està embarassada i, per tant, diuen que quan s'acabi l'embaràs. Acabada la Segona Guerra Mundial, s'afincarà a Tolosa del Llenguadoc, on, diguem-ne, estarà i viurà fins al 15 de gener de 1994, quan mori a Toulouse, a Tolosa del Llenguadoc, sent enterrada al cementiri de Saint-Cyprien. I com que va ser una figura important dintre de la història d'Espanya durant la segona, durant la guerra civil, doncs hem cregut important i interessant i bo, per fins i tot per la nostra memòria històrica, buscar una cançó que parli d'aquella època. I evidentment hi ha aquella famosa cançó del Quinto Regimiento, que en aquest cas ens interpretaran el Quico Pi de la Serra i la Carmen Canela. Per tant, tornem a la Guerra Civil, tornem-hi fictíciament, evidentment, i aquí teniu el Quinto Regimiento.
Suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Le, 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 le
5 de novembre de l'any 1754. El dia que neix a Itàlia, en concret a Mulazzo, el aristòcrata i mariner espanyol Alejandro Malaspina. Alejandro Malaspina era italià, com ja hem dit, va néixer al Ducat de Toscana, que en aquell moment incluïa la ciutat de Mulazzo, el dia 5 de novembre de 1754. Ell era fill del marquès Carlo Morello i de Caterina Melilupi de Soragna, que va viure a Palerm sota la protecció del seu oncle, el virrei de Sicília, Giovanni Fogliani de Aragón. Va estudiar al Col·legi Clementí de Roma i el 1773 va ingressar a l'Ordre de Malta, on durant un any va estar aprenent coses de navegació. Ell va voler dedicar-se a la navegació militar, a la flota que tenia l'Ordre de Malta, doncs, allà en aquella situació. El 1774, però, buscant un ressò més gran, ingressarà a la Marina Real Espanyola com a guàrdia marina i participarà en accions al nord d'Àfrica durant els anys 1775 i 76. Després estarà un parell d'anys a dalt de la fragata Estrella, que li portarà, doncs, el seu primer contacte amb els viatges marins. El portarà fins a Filipines, anant i tornant, passant pel Cap de Bona Esperança, i fent que al final de tota aquesta història tingui la categoria de tinent de fragata. Destacat per les seves habilitats amb els barcos i amb les armes, lluitarà contra els britànics i arribarà a tinent de navili. Però, curiosament, i no se sap ben bé per què, el 1782 serà denunciat a la Inquisició com a heretge, però, curiosament, com deia, no serà ni empresonat ni jutjat. Al contrari, l'enviaran a posar-lo al davant del setge que es fa en aquell moment, que s'està fent en aquell moment a Gibraltar, en poder dels anglesos. El 1783 el faran ajudant del comandant de la fragata Nostra Senyora d'Assumpción i el ficaran en un segon viatge a Filipines. I, finalment, el 1786, és a dir, al cap de 3 anys, quan ja ha tornat de Filipines, agafarà la fragata Estrella, ja com a màxima autoritat, com a capità del vaixell, i farà un tercer viatge a Filipines, finançat per la Real Companyia de les Filipines, i aquest sí que dona l'estructura i dona la volta al món. Amb tot això, ell ha vist que a Anglaterra, doncs, hi ha uns científics que van en vaixell i que fan coses i que no sé quantos, i que estudien les altres realitats i totes aquestes coses, i per tant es posa d'acord amb el seu amic, amb José de Bustamante i Guerra, i proposa al govern espanyol fer una expedició. Ell defineix l'expedició com a politico-científica, per estudiar les possessions espanyoles i els altres territoris, veure de millorar tot allò i tal. El govern diu, pues vinga, provem-ho. I li prepara, diguem-ne, l'expedició, que es batejarà com l'expedició Malaspina, que sortirà de Càdiz el 30 de juliol de 1789 amb dos vaixells, l'Atrevida i la Descoberta. El vaixell no tornarà fins en 1794, es farà una expedició de 5 anys, en la qual, com dèiem, sortia de Càdiz, van cap al sud d'Amèrica, passen el Cabo de Hornos, pugen per darrere fins a Panamà, allà li diuen que vagi fins a Alaska, aviam si troba el pas del nord, perquè, clar, els vaixells que volien anar al Pacífic havien de baixar fins al cap de vall, i tothom deia que allà, al dalt de tot, hi hauria d'haver un pas també. No el troba i torna cap allà, llavors li diuen que vagi a Xina a estudiar la realitat, travessa tot el Pacífic per l'Equador i arriba a Xina i, bueno, fa les seves observacions, fa les seves coses, agafa el vaixell i els vaixells i torna cap a casa, passant per Austràlia i tornant al Cabo de Hornos i tornant a Cádiz. Tornat a Espanya, doncs, llavors, després de 5 anys, doncs, fa un informe que es titula Viaje Político-Científico Alrededor del Mundo, on explica tot el que ha anat veient, tot el que s'ha vist durant aquells 5 anys, i fa observacions, i aquí ve el punt, fa observacions crítiques sobre les institucions colonials espanyoles, propostes de millora, totes en una línia, la línia de donar a les colònies, que s'han fet a Amèrica, sobretot, donar-hi aquestes colònies una autonomia, una autonomia a través de la creació d'una confederació d'estats. És a dir, ell no proposa fer la metròpoli i després tots els altres estats submesos a la metròpoli, sinó fer un igual. un B&B entre la metròpoli i les possessions colonials agrupades en una confederació. Això obre una polèmica a la premsa madrilenya perquè es considera un atac al rei i per acabar-ho d'arreglar ell es fica amb camises d'onze vares conspirant per fer fora el Godoy, que no és gens partidari de totes aquestes aventures. Serà arrestat el 23 de novembre i jutjat i condemnat a 10 anys de presó al castell de Sant Anton de la Corunya. Però mentrestant la seva figura ha arribat a les rodalies, diguem-ne, del Napoleó, i el Napoleó pressiona el Godoy i el rei d'Espanya perquè el deixin anar. Al final, doncs, Espanya el 1802 està d'acord, el posa en llibertat, l'envien cap a Itàlia i el Napoleó la finca a Pontremoli, a 10 quilòmetres de Mulazzo, de la seva vila nadiua, i comença a entrar en la política local per acabar que el Napoleó, l'any 1805, el nomena membre del Consell d'Estat del Regne d'Itàlia, que es converteix sota el comandament de Napoleó en la República Italiana. Alejandro Malaspina, per tant, s'integrarà en la política italiana i morirà el 1810 en aquella ciutat on havia anat a parar, a Pontremoli, que en aquell moment era territori francès. I com que el que més o menys us he explicat és una de les vides d'un dels navegants de tota aquella època, doncs hem buscat una cançó que parli de mariners, que parli de navegants, i n'hi ha una que precisament porta aquest títol, Navegant, una que canta el nostre estimat i mai prou ponderat Pep Sala. Per tant, en record d'aquell Alejandro Malaspina que en un moment determinat va voler ordenar, sense aconseguir-ho, va voler ordenar l'imperi colonial espanyol, aquí teniu Navegant.
Sol per un mar d'aigües usted.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
6 de novembre de l'any 1975, és a dir, fa 50 anys, quan el Marroc comença la Marxa Verda. Una Marxa Verda que va ser una manifestació estratègica de tota la gent del Marroc, orquestada pel Hassan II i amb l'ajut així de sota mà dels Estats Units, que buscava forçar Espanya a sortir de la província autònoma del Sàhara espanyol. Insisteixo, ara fa 50 anys. Tot comença quan a l'any 1970 la ONU aprova una resolució, en concret la 2711, que determina o imposa la celebració al Sàhara d'un referèndum d'autodeterminació. Espanya, que en aquell moment estava manada pel Franco, naturalment s'hi nega, que s'han cregut aquests, fins que a l'any 1974, quan Franco comença a estar molt malalt i, a més, la situació espanyola econòmica i política no és gaire boiante, diguem-ne, Espanya accedeix a fer-ho, ho farem, però ho farem l'any 1975. Per què? Perquè hi ha pressió al territori. Penseu que el 1973 a Sàhara s'ha fundat el Front Polisario i s'hi posen a favor de la independència de la colònia i, a més, l'opinió internacional també defensa aquesta independència. Espanya comença a preparar el referèndum, però els marroquins, que en realitat el que no volen és que la població s'autodetermini, sinó que volen annexionar-se al territori, i la guerrilla del Polisario, que també busca el mateix, ho compliquen. A més, encara surt un altre inconvenient. La població de tota aquella regió és més aviat nòmada i, aleshores, com que s'ha de fer un cens electoral, a veure on els apuntes a cada un d'aquells, no? El Marroc demana al Tribunal Internacional de Justícia que anul·li aquell ordre de fer el referèndum, i la ONU li demana a Espanya que aturi el procés de preparació de tot això fins que el tribunal aquell es pronunciï. Però, mentrestant, el Hassan II comença les seves maniobres. La primera és que en el Sàhara s'hi inclou Ceuta i Melilla. Per tant, si Espanya dona la independència de Sàhara, també donarà Ceuta i Melilla. A part d'això, el rei ha de fer algunes actuacions, perquè ja ha tingut dos cops d'estat, el 1971 i el 1972, i, bueno, encara que té el suport dels Estats Units, ha de fer alguna cosa, i els Estats Units li aconsellen que faci això, la Marxa Verda, per desviar l'atenció, aprofitant que Espanya ja diu que vol abandonar el territori i que no té força per complir les obligacions de potència colonial i totes aquestes coses. El 22 d'octubre de 1975, doncs, el Consell de Seguretat de l'ONU aprova una resolució, la 377, que demana moderació a les parts implicades, que demana que no hi hagin accions unilaterals i totes aquestes coses. I llavors el Hassan II, com qui no vol, deixa anar en els seus marroquins un speech, els hi fa un discurs, que diu, home, podríem fer una marxa pacífica, això sí, de gent major de 18 anys i desarmada, perquè seria una opció seriosa, per poder recuperar el Sàhara ocupat per Espanya a partir d'una iniciativa popular. Una iniciativa popular, però, a la qual ell hi afegirà 25 soldats, naturalment no vestits de soldat. El 5 de novembre, el Hassan anuncia que l'endemà els civils travessaran la frontera per fer valdre, doncs, els drets de Marroc, bueno, tota aquella demagògia que normalment es fa en aquests casos. Espanya, com que sap que la cosa va en sèrio, retirarà uns quants quilòmetres les seves tropes de la línia de frontera, minarà la zona entre la frontera i on hi ha les tropes i esperarà. I, efectivament, el 6 de novembre de 1975, a 11:15 del dematí, els primers voluntaris tallen el filat i entren en territori espanyol a prop de la zona de Tà. Al vespre ja n'hi ha 50.000 acampant en el lloc on fins a 2 hores havia sigut territori espanyol. El Consell de Seguretat deplora la resolució i la marxa, insta a retirar-la, fa una crida al diàleg, però per sota mà Estats Units i França recolzen recolzen el Marroc perquè Algèria i el Front Polisario s'acosten més a la Unió Soviètica i, per tant, diu, ai, 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 que si no fem alguna cosa... Total, que el 9 de novembre, uns quants dies després, després de negociar Marroc i Espanya, Hassan II donarà l'ordre de retirada de la Marxa Verde, els civils abandonaran la província espanyola. Una setmana després, amb, a més, amb canvis importants a Espanya, perquè Franco s'està morint i Joan Carles de Borbó ha sigut nomenat cap d'estat en funcions, es signarà l'acord tripartit entre Espanya, Marroc i Mauritània. Espanya ratifica la intenció de descolonitzar el Sàhara i fer una administració temporal en Marroc, Mauritània i, aquí està la novetat, i la Yemà tribal, o sigui, tota la gent que viu allà al Sàhara, els ciutadans d'allà. I clar, això s'ha de fer realitat abans del 28 de febrer del 76 i, a més, amb el Hassan II no li fa cap gràcia. Espanya comunica, doncs, el 26 de febrer, si es havia de fer el 28 de febrer de 1976, dos dies abans, comunica que el govern espanyol dona per acabada la presència al territori. Però l'endemà el Marroc deixa clar a la ONU, fa una declaració a la ONU allà i diu que en sessió del dia 26, celebrada a l'Aiun, unànimament els saharauis han decidit que el Sàhara vagi cedit a Mauritània i Marroc. Amb espera d'altres coses. En base a això, Marroc ocupa el nord i l'est de tot el territori, Mauritània el sud, i això ja s'acaba. Però hi ha el Front Polisario, i el Front Polisario diu no, nosaltres no ho acceptem, seguirem amb la guerra de guerrilles, i proclamen la nit del 28 de febrer, el 29 de febrer, la República Àrab Saharaui Democràtica. Fins avui la cosa continua més o menys igual. Veurem què passa. I com que si parlem del Sàhara, parlem també de desert, hem buscat una cançó i hem trobat una cançó que porta per títol Desert. I ens sembla que això pot complementar bé aquesta informació que, per curiositats de la vida, ara torna a estar d'actualitat amb què es compleixin, ja que es compleixen, els 50 anys de tot allò. És la cançó Desert que ens canten Anais Vila i David Carabén. Aquí la teniu.
Retreculta el déu del recular, o adéu hiverns, adéu demà. I que la forma en la que ens buita està, demana temps i no n'hi ha. Visca el desert i no em pertany aquest desert.
Que només deixa pols i reescriu la sort i em posa en un cercle que pot ser viciós.
Només deixa pols i reescriu la sort i em posa en un cercle que pot ser viciós.
Només deixa pols
i ens posa en un cercle que pot ser viciós. Només deixa pols i ens posa en un cercle que pot ser viciós.
7 de novembre de 1823, el dia que a Madrid mora ajusticiat el militar espanyol Rafael del Riego, que va ser el responsable de l'aixecament del trienni liberal. Rafael del Riego i Flórez era fill d'una família hidalga asturiana, que d'Eugenio Antonio del Riego, que era l'administrador general de Correus i poeta a les hores lliures, i Teresa Flórez. Va estudiar a la Universitat d'Oviedo, a la carrera de Lleis, i el 1807 va decidir canviar el rumb de la seva vida i anar-se'n a Madrid a fer carrera militar. Va presentar les proves que en aquell temps es demanaven de limpieza de sangre i va ingressar a la Guàrdia de Corps, en una guàrdia de, la Guàrdia de Corps que va donar la casualitat de que el març de 1808, quan es va produir el motín d'Aranjuez, era la que ho protagonitzava. Per tant, el Rafael va anar del motín d'Aranjuez a la presó. Però el 2 de maig del 1808, quan es va produir l'aixecament de Madrid, ell encara estava confinat a Aranjuez, va aconseguir escapar-se, disfressat de pastor, i anar-se'n cap a Astúries, on estava la seva família, per poder lluitar contra la invasió francesa que amb tot això s'havia acabat produint. Però el van arrestar a Villalpando, a Zamora, acusant-lo, curiosament, de ser espia francès. Lliberat pel testimoni d'un monjo franciscà que deia que el coneixia, va poder continuar fins a León, on es va trobar amb el seu germà, que era l'enviat de la Junta Suprema d'Astúries a crear o a muntar la resistència contra els francesos a tota aquella regió, i quan va arribar a Oviedo van nomenar-lo capità, ja que tenia experiència militar, capità del regiment d'infanteria de Tineo i membre de l'estat major del general Acevedo, que va organitzar a l'exèrcit, que va lluitar contra els francesos, però que va ser estrepitosament derrotat a la batalla d'Espinosa de los Monteros, deixant el general l'Acevedo aquest greument ferit i ell fent-li companyia, però tots dos entrant a la presó. La conseqüència va ser que el van deportar a França durant la resta de la presència napoleònica a Espanya. El van deportar a França i el van portar a Chalon-sur-Saône, a costat de la frontera suïssa, on el noi va començar a canviar les seves idees de ser un monàrquic més o menys que havia defensat contra França i tot això, va començar a manifestar-se com un liberal, va conèixer la maçoneria i al final el 1813 va decidir escapar-se cap a Suïssa i arribar fins a la Corunya just a temps de jurar la Constitució de 1812 que el Fernández Séptimo estava a punt de derogar, o sigui que ell es va proclamar, diguem-ne, antifrancès. Va tornar a França per restablir la monarquia. Quan el Fernando VII va tornar cap aquí, ell se'n va anar cap a França, però durant el setgeni absolutista que va venir després de la proclamació per part de Ferran VII de la seva voluntat de ser marxemos el primero, jo la seta constitucional i totes aquelles coses, doncs va entrar a la milícia i va passar per diversos destins, a Madrid, Bilbao, Logroño, etc., fins que va ser nomenat tinent coronel cap del segon batalló del regiment d'Astúries que s'havia d'enviar a Amèrica. El govern va decidir treure-se'l de sobre per sufocar les rebel·lions de les colònies. Però resulta que abans de poder marxar cap allà, doncs el Riego va posar en marxa la seva voluntat, diguem-ne, republicana, fent la famosa proclamació i la defensa de la Constitució de 1812 i començant a passejar-se per Espanya amb el seu exèrcit, anar sumant tropes, intentant conquerir Cádiz, fent totes les històries aquelles per fer fora els absolutistes. Per mantenir la moral quan passava tot això, doncs un oficial que tenia, que era músic, va composar un himne que les tropes anaven cantant i que amb el temps es convertiria en l'himno de Riego, que seria l'himne oficial d'Espanya a la Segona República. Després de passejar-se 2 mesos per Espanya, anant en un lloc, anant en l'altre, amb totes les seves tropes, va decidir finalment posar rumb a Portugal, dient, bueno, això ja està més perdut que el Pupes, però just en aquell moment el Ferran VII va acceptar la Constitució, va fer, insisteixo, aquell jurament de marxemos todos y el primero por la senda constitucional i, per tant, va, diguem-ne, nomenar-lo general perquè doncs, va iniciar el trienni liberal, ell es va consolidar, el Rafael de Riego es va consolidar com una figura important, va ser rebut com un heroi a partir d'aquell moment a molts pobles, i el rei va dir, escolta, millor que el tingui al meu costat, i el va nomenar general el 4 d'agost de 1820. Però, mentrestant, va dissoldre el seu exèrcit, o sigui que teníem un general però sense tropes, un revolucionari però sense tropes, i això, evidentment, no va enlloc. Va intentar subornar-lo oferint-li la Capitania General de Galícia amb una pensió de 80.000 rals, i però el Riego, si una altra cosa no tenia però era honest, va dir que no, que ell es presentaria a les eleccions d'aquell trienni, el trienni aquest liberal, i que de lo que fos. Va ser elegit diputat per Astúries i va presidir la Càmera. Curiosament, el primer dia que es va constituir el primer Parlament, el van elegir per president durant un mes, però a partir d'allà es va dedicar a buscar la reconciliació. No hi va haver manera i al final va tornar a agafar les armes, però llavors el van derrotar, el van fer presoner el 15 de setembre de 1823 i el van condemnar a mort i va ser executat, com diem, el 7 de novembre de 1823 a la plaça de la Cebada de Madrid. Primer el van penjar de la forca i després que el vien d'esquarterar, doncs es veu que la gent ja estava avorrida, la gent va marxar i van decidir no esquarterar-lo, però en qualsevol cas va morir aquell dia el que va ser un revolucionari important dintre de la història d'Espanya, el que passa que les conseqüències no tant, Rafael de Riego i Flórez. I clar, si ell va, si un soldat seu va composar un himne que les tropes anaven cantant, ens sembla que la millor manera de recordar aquest espanyol que va intentar resoldre els problemes que tenien en aquell moment gràcies a un rei tan nefast com el Ferran VII, doncs era posar aquesta cançó. Així doncs, acomiadarem aquest programa d'avui amb el famós himne de Riego que, recordem, va arribar a ser l'himne de la Segona República. I ho farem en una versió que va enregistrar en el seu moment el gran tenor espanyol Miguel Fleta, i que, com naturalment, porta per títol l'himne de Riego. Amb això, doncs, tancarem aquest programa d'avui. Us emplacem a la setmana vinent a la gent que l'hem fet possible. En primer lloc, el burro, el Francesc Morgades, i ajudat, diguem-ne, això sí, pel Toni Olivella, pel Marc Pujol i la Goretti Martínez, que ara farà allò que a mi m'agrada sempre anunciar, que és penjar aquestes explicacions a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Així doncs, que passeu una bona setmana, us deixem amb el Miguel Fleta i la seva versió de l'himno de Riego.
Ayudo la audacia provoca, que el ingenio invoca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.